soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Mercè Ibars va néixer a Saidí, un poblet de la Franja de Ponent, que el rec del Canal d'Aragó va convertir en terra fèrtil. A començaments dels anys 70, arriba a Barcelona a estudiar periodisme. Inicia així una carrera professional a la premsa escrita i treballa durant 25 anys com a professora universitària. A Tríptic de la Terra, que trobareu des de fa 2 o 3 anys editat per Anagrama, explora les fronteres entre gèneres literaris, paisatges i generacions. El volum inclou La Terra Retirada, que es va publicar el 1993, La Palmera de Blat, que es va publicar el 95, i l'obra inèdita fins llavors, La Bo Inacabada. També ha publicat, entre molts altres llibres, els reculls de contes A la ciutat en obres, Febre de carrer i les novel·les No parlis de mi quan me'n vagi i Vine com estàs. Pel que fa a l'assaig, ha destacat pels seus retrats de Mercè Rodoreda amb obres com Rodoreda, un mapa, viatges, faules i lectures, i pels estudis sobre Buñuel a partir de la seva tesi doctoral. La Setmana del Llibre en Català ha reconegut la seva feina amb el Premi Trajectòria. Neta, filla i germana de pagesos i empresaris agrícoles, li agrada descriure's així, com a llauradora de les lletres. Ara sé que escriure és una pagesia, ens diu. Escriure és, doncs, estar disposada a embrutar-se les mans, però també a aprendre a mirar. Quan la seva mare ja és gran, la Mercè li mostra les fotografies de la Cristina García Rodero. La Quima, la mare, deia unes coses de les fotos que no he vist expressades en els comentaristes, ens explica. Potser perquè cal haver viscut certes coses i haver-les pensat i haver-les paït per saber mirar. Saber llaurar, saber mirar. Això és escriure. A vegades oblidem que mirar no és només rebre impressions d'una manera passiva. Tenim la mirada del policia, la mirada del control, és cert, però també existeix la mirada del desig. Mirar és un acte performàtic, afecta físicament allò que és vist. Potser es tracta de mirar des de la distància de la carretera, que és la memòria, un paisatge amb un riu i amb un castell. Potser es tracta de mirar un fotograma on un ull és tallat com si fos una lluna gelatinosa, o encara d'una manera més precisa, més concreta. La mirada furtiva en una biblioteca, el 1972, entre dos companys de curs que comparteixen la fam de cultura i que inaugura una vida de complicitat i dedicació al periodisme i a la literatura. Mirar ens canvia la vida. Si és una biblioteca, ho fa d'una manera molt singular. Mirada, terra, escriptura. Avui parlarem de tot això. Benvinguts a Interior Maconda. Hola, Mercè, benvinguda.
Hola, Albert. Molt, m'ha agradat molt la sintonia que teniu a Ràdio Maconda. Miles Davis. Ascensor per al cadals, per a la guillotina. Això és el títol de la pel·lícula.
No, i tant, no de una pel·lícula peça, fantàstica.
Però és la peça, la música de la pel·lícula amb Jean Mogó.
Si et sembla, podem parlar d'una escena, una escena real, que és la que jo deia, aquesta escena fundacional, no? 1972, a una biblioteca, ara estem també a una biblioteca, sí. Hi ha una mirada performàtica, fins i tot, no? Sí. Que inaugura una vida, això, de fam de cultura, de fam de lectura, de complicitats també en la lectura.
Sí.
Què va passar en aquella mirada del 72?
Mira, era la biblioteca d'Egipsíaques, que no és del carrer Egipsíaques, que no sé ni tan sols si continua.
Jo crec que sí, sí és, oi? On està la biblioteca pública, al costat de la Biblioteca de Catalunya. Crec,
sí, exacte.
Si no
m'equivoco. I jo en aquell moment estàvem estudiant a Bellaterra periodisme, que després es va dir Ciències de la Informació, que tot sigui dit de passada, no sé què té de ciències, O sigui, el periodisme és una cosa, però les ciències de la informació doncs ja veiem en què han derivat. Però bé, estàvem estudiant allà i anàvem molt a la Biblioteca de Catalunya i també a la d'Egipsíaques. Potser perquè era més recollida, no recordo què.
I allà... Anàveu molt, i no ho has dit, amb el Lluís Pau.
Exactament, que era un company meu de curs que ja... En algun moment potser ja ens havíem mirat abans, però un dia d'aquells ens vam... No sé quin comentari vaig fer jo, ell em va mirar, ens vam mirar i després amb el temps, bueno, l'any 73 van començar a sortir. Per tant, són 50 anys d'això en comú de, i de molt... Efectivament, vull dir, de compartir... Clar, també era periodista, ell ho va deixar bastant aviat... però bueno, compartir periodisme, compartir tot lo que érem joves llavors en els anys... Jo vaig arribar aquí el 71 i el mateix que ara els joves compartiu tantíssimes coses, doncs aleshores les coses que nosaltres compartíem doncs era música.
A ell li agrada especialment els Rollins, no?
Sí, en aquells moments sí. No era pas dels Beatles, diguéssim, És a dir, el rock, la música folk també, però el folk que ja s'anava... És a dir, Pau Riba, Sisa... És a dir, tota la modernitat d'aleshores, que en llengua catalana era molt forta. Sempre dic que quan jo vaig arribar a Barcelona, el català era modern. És a dir, escriure en català, expressar-te en català, tot això era un signe de modernitat. Era de moltes altres coses, però per als joves sí. O sigui, així cantava el Sisa, així cantava el Pau Riba, i després el Lluís era... Bueno, és que de bon començament ja vaig veure que era un pou de ciència, un pou de ciència musical, de revistes també... Jo havia volgut ser periodista perquè m'agradava escriure, però no llegia diaris, ni El Poble, ni els 3 anys que vaig passar a Lleida. La revista les vaig descobrir. Revistes, vull dir, Triunfo, Cambio 16, Quadernos para el Diálogo, és a dir, la prehistòria, us estic parlant pròpiament de la prehistòria.
Però anem encara més, sí. Més darrere.
Vull dir que ho vaig descobrir gràcies al Lluís.
Clar, tot aquest món de les revistes, però sí que al Poble, anem abans de l'arribada a Barcelona, si et sembla, perquè el Poble, Saidí, ha sigut el paisatge en les teves obres potser més importants, especialment Tríptic de la Terra. El Poble, jo deia que vens de família de la pagesia, però tothom llegia, hi havia les col·leccions Cadete, hi havia Reno, però hi ha una història a la que tornes una i una altra vegada, quan ets molt petita, i vull saber què hi trobaves allà, i és la història de Genoveva de Brabant. Què hi havia a Genoveva de Brabant? Doncs, quina infidelitat falsa, quina injustícia.
No ho sé, efectivament se li podria treure bastant de suc. És això, és aquesta reina, em penso que era una reina, que
princesa, no...
Princesa, no? Princesa, bueno, vull dir que tenia bastants enemics a la cort, això Brabant és per les terres de Bèlgica, i que el seu marit devia estar a les creuades o alguna cosa així, i que aleshores doncs té una criatura i els enemics del seu marit la volen matar, la criatura. Llavors algú a la cort sent pietat per aquesta criatura i aleshores li proposa a la mare, a la Genoveva, que se'n vagi, és a dir, bueno, que se'n vagi, que es refugi al bosc. Que es refugi al bosc de manera que pugui no sols criar el seu nadó, el seu bebè, sinó, a més, protegir-lo de tot això. I a mi això em resultava fascinant. Em resultava fascinant que pogués que una dona sola amb una criatura pogués estar allà al bosc criant-se. Sí, és una imatge que s'ha anat repetint moltes vegades i a vegades ha tingut una certa tentació perquè tinc una amiga que s'ho coneix molt bé, la Neus Aguado, poeta i narradora, que un dia també la podríeu convidar, i que ella coneix molt bé totes aquestes històries, i sembla ser que té un gran simbolisme, la Genoveva de Brabant, simbolisme, vull dir, que surten novel·les, que s'han fet pintures... Vaja, però jo no he anat mai a buscar quin simbolisme podia tenir per mi. A vegades buscar els símbols o les interpretacions de les coses que t'han passat de petit és perillós.
Sí, però sí que és interessant buscar aquests boscos on ens refugiàvem.
Sí.
I hi havia un bosc on et refugiaves quan eres petita i que d'alguna manera va ajudar-te a entendre que narrar també s'escolta. Jo parlo d'un bosc que passava cada tarda, a les 4 de la tarda, que encenies la ràdio, enceníeu la ràdio,
sí.
I hi havia una novel·la que sentíeu. I, per tant, també és un acte fundacional de l'escolta com a forma de narració, no?
A veure, la ràdio i, per mi, d'entrada, la literatura oral. Literatura, no és que t'expliquessin contes, sempre dic, jo vinc d'una família parladora, és a dir, els agrada parlar. I en el cas ara, en el cas de la meva mare i del seu germà, el tio Julio, que també surt sovint, doncs és que els explicaven històries i explicaven històries de lo que havien passat, de lo que havien viscut, no tot, ara sempre pensem tots que llàstima que no els hi vaig preguntar tantes coses, per exemple, de la guerra, digues. No anaven explicant històries familiars o històries familiars o que veies que de seguida ja te n'adonaves de que el fet mateix de dir, doncs els portava a consideracions sobre altres coses, vull dir, reflexionaven. No és només allò, va passar això, allò i l'altre. No, no, veies que... I es creava, doncs, una atmosfera que sempre m'ha agradat, diguéssim. Després, doncs, quan he trobat això, sempre m'ha agradat estar amb gent molt més gran que jo, eh? I encantada, perquè aquesta transmissió oral crec que és bàsica. És bàsica, almenys ho ha estat per a mi. Això, amb el temps, crec que m'ha donat un gust no només per la narració, sinó per la llengua. És a dir, en el sentit el més genuïna possible, perquè la gent fa 50-60 anys tenia més lèxic, parlava millor. Parlava millor, vull dir que... Això no vol dir que no hi haguessin, jo què sé, molts castellanismes o tot el que tu vulguis, però hi havia un lèxic i després a Saidí és que és això. Sincerament crec, i no és una qüestió de com t'ho diré jo, de la petita pàtria, de patriotisme local, és una llengua molt genuïna.
Aquí aprens la oralitat.
I després ve la ràdio.
Sí.
És que és això. És aquest contínuum, eh? La ràdio l'agafa. Esclar, és que dius, clar, la gent si escolta la ràdio no parla.
Escolta.
Sí, i llavors doncs es divideix en això, no? Perquè la ràdio té una altra cosa, com sabeu, que no és tan... No et reclama tant com la imatge. És la televisió encesa i sembla que l'has de mirar. Per nassos, jo tampoc entenc molt sovint que veig a cases o així, és que tenen la tele sempre engegada. És un absurd. Jo crec que ve de la ràdio, això. Però la ràdio la pots tenir, vas sentint, i després, quan la tanques o així, pots tornar a la conversa on pots això. Efectivament, la ràdio... Però per mi, més, si em permets, més que les novel·les de la ràdio, que les trobava bastant ridícules, ja aleshores, Amarrosa, i això me'n recordaré tota la vida, el que m'agradaven eren els programes de música. Per exemple, Àngel, com es deia? És que va ser un locutor extraordinari, l'Àngel. A veure si em ve amb el... Surt, a la terra retirada surt.
Sortirà. Però el veritable tràfic de lectures no arriba ni tan sols amb la col·lecció que et deia de Cadete o de Renos, sinó amb les fotonovel·les.
Sí.
I això, d'alguna manera, si un revisa... Això ho fèiem també, l'anterior programa amb Joan Carles Mèlic. Si un revisa les primeres experiències estètiques, si li volem dir així, marquen una mirada.
Sí.
Tu t'has dedicat molt a la imatge, t'ha interessat moltíssim.
Sí, sí, sí.
Com eren aquestes fotonovel·les? I em serveix també per preguntar-te un tema importantíssim del teu aprenentatge primer, que és el cinema, no? Abans has citat el tio Julio, no?
Sí, sí.
I recordo que alguna vegada has explicat l'impacte quan veus Cleopatra, no? La primera pel·lícula que recordes.
Sí. És que va lligat a moltes coses. O sigui, va lligat a que jo i unes companyes de la classe, no sé quina cosa havien fet, que havia molestat el mestre, o mestre, ja ni me'n recordo, i ens va castigar. A no anar al cine. Vull dir, el càstig era a no anar al cine. I feien Cleopatra. És a dir, que la pel·lícula allà... Bueno, I nosaltres vam dir, saps què? No ho sé, ja no recordo les altres dues, o potser ho vaig fer només jo. No me'n recordo d'això, però és igual. Posem que ho fes, si érem tres, vam dir, saps què? Nosaltres entrarem al cine com sigui, érem bastant petites, diguem. I,
cal dir que a Saidí hi havia un cine que va ser precursor.
Un cine esplèndid. Clar. Un cine esplèndid. O sigui, era el millor de la Ribera. Mm. El va fer un català de Lleida. Nosaltres allà som catalano-aragonesos, eh? Mm-hmm. I si preguntes els de la Franja, són aragonesos. Però posem-hi, que el Simó de cognom, que, bueno, va aconseguir, en aquelles èpoques era m'explicaven, era més fàcil trobar, aconseguir les cintes per a fora de Barcelona o de les capitals. Era molt més fàcil, I aleshores, doncs era això, va fer un cine que encara hi és. Mm-hmm. Ara es passen en vídeo, o es fan reunions del poble, el que sigui. Meravellós. I sí, sí. Cleòpatra hi vam anar i, bueno, i clar, ens van descobrir, naturalment. Mm. Però sí, és una pel·li que em va impactar perquè és esplendorosa, perquè és llarga, vull dir, tampoc una experiència que no teníem, però va molt lligat també en això, una experiència de vida també, no? De que t'atreveixes a dir, pues no, m'és igual el que diu el mestre, me'n vaig al cine, que després, per sort, els meus pares, doncs, ho van acceptar bastant, com dient, bueno, no et podem donar la raó, Però més o menys tu entenies que t'estaven dient és que això no és... la gent no, els nanos, castigar-los a no anar al cine. No m'ho van dir, no? Però vaja, no em van armar cap escàndol. Mm.
I és curiós això que deies fotonovel·les, perquè a La Boina Inacabada és...
La Boina Inacabada, sí.
Que al final, que tanca el tríptic de la Terra, la imatge és importantíssima,
molt,
no? La imatge...
Molt, molt.
Recordar com la mare treballava la pròpia imatge, no? Un ha de saber aviat que si un no es fa el seu propi retrat, i la mare ho sabia, te'l fan els altres, no?
Sí, exacte. No, sí, però això és molt de l'època, les dones que tenien aquesta consciència, que, a més, eren retrats d'estudi. O sigui, fins i tot jo sóc d'una generació que tenim molt poques fotos de petits. Ara és un absurd, És un absurd la quantitat d'imatges que tenen les criatures i que no puguis distingir quines són. Perquè, deixeu-m'ho dir, la majoria de la gent fa fotos molt malament, que no tenen cap classe de gràcia, no saben enfocar i no els preocupa, perquè, a veure, tots hem après a enfocar. A més que enfocar, perdó, a enquadrar. Mm-hmm. O sigui, una cosa bàsica de les fotos és que hi ha molt espai que s'obre, has de procurar que no s'obri res en el que fas. I ara amb el mòbil, doncs, escolta'm, retalla-ho. En fi, ara ja me'n vaig per molts altres verals, però sí, la imatge per mi és decisiva, soc molt visual. Crec que la literatura, que moltíssima de la literatura, no ja només que m'ha format, sinó de la que llegim, dels grans, potser no ens acabem de donar, però és molt cinematogràfica. Què vol dir això? Que si fos cine, que si fos cine, una novel·la, per exemple, La Rodoreda és extraordinària, és això. O sigui, cada vegada que la rellegeixes ho noto més. O sigui, és allò que dius, ostres, què ha passat d'una frase a l'altra? Has d'anar molt atent perquè ha passat alguna cosa. I ella no... I a més fa molts salts en el temps. Bueno, has d'estar molt atenta. Dius, clar, és que si això fos una pel·lícula, ja està, ja ho veuries, que el pla aquest amb l'altre no correspon, la gent va vestida diferent, i ha passat en un moment, en un salt, no? Doncs això és la literatura moderna, crec, sincerament, que... Com que ja estem tots molt acostumats, per sort, a veure narracions amb imatges, doncs això en la literatura no solament no ens molesta, sinó que ens ajuda, no? Mm. Però per mi sí, m'ho dic moltes vegades, o sigui, estic més formada pel cine que per la literatura. Mm.
Sí, ja arribarem, a més, a aquesta... aquest gust per la imatge porta, quan ja molt després a Barcelona, a inaugurar una forma de parlar de les exposicions d'art que no es feia aquí i sí que es feia, per exemple, a França. Però encara ens quedem, si et sembla, Saidí, perquè si és veritat que narrem aquelles imatges primeres moltes vegades de la infantesa, la memòria és un artefacte de la ficció absolutament, també narrem els rituals de pas a l'edat adulta, no? I et volia preguntar per dos rituals molt diferents. Un surt constantment a la terra retirada, que és el mandongo, no?
Sí.
Però també hi ha rituals que tenen a veure més directament encara amb la mort, i és la mort del teu cosí Fernando amb el tractor, no? Són dos moments que, vist amb perspectiva, amb panoràmica, amb distància, que t'agrada dir, la teva escriptura és una escriptura que aprofita la distància per recrear aquestes escenes, tant el mandongo, que és un ritual de comunitat, com la primera mort propera, marquen un caràcter, no?
Sí, sí, en efecte. O sigui, són...
Explica'm què és el mandongo, perquè molta gent no ho sap.
Exacte, és el que anava a dir. El mandongo vol dir la matança del porc, eh? I tot, no només com el maten, sinó com el transformen, el mandongo pròpiament. És la transformació del porc en botifarres, salxitxes, tortetes, bulls, pernil, això o allò, diguem-ne, no? Bueno, jo m'hi fascinava de petita.
Perquè a tu tocava fer les salxitxes, pràcticament,
quan me van deixar, quan me van deixar, perquè això són rites de pas, també, No, o sigui, a veure, si em preguntes què significa aquest ritual per a mi, perquè sempre m'ha admirat, o sigui, és el descobriment del treball en equip. O sigui, tothom s'hi posa d'acord. Aquell dia no hi ha ni discussions, ni històries velles, ni rancúnies, ni això, ni allò que molt sovint passen, en les famílies, en un poble petit, i segurament al barri, o aquesta mateixa biblioteca. No, aquell dia tothom està concentrat en què s'ha de fer allò. I com que jo vivia en una família, això que us he dit, parladora, que vol dir també discutidora, que, en fi, que no sempre hi havia pau, doncs aleshores això em semblava meravellós, perquè clar, començava, què et diria jo, a les 6 del matí i s'acabava a les 12 de la nit. Per tant, era força temps, no? I això suposo que sí, que m'ha deixat aquest pòsit, perquè no hi ha res que m'agradi més, sincerament parlant, que veure algú treballant bé. Els oficis, les maneres... O sigui, és que m'admira, sobretot amb aquests oficis manuals. No sempre tens ocasió de veure-ho, però, diguem, doncs ara que per una sèrie de raons he hagut de fer reformes a casa o el que sigui, quan veus que has encertat amb el treballador i l'equip que t'ho fa bé, és una meravella veure les coses que s'empesquen, el que saben del seu ofici. Jo això em meravella. Això també era bonic en els diaris, en les redaccions, tot el que és això, no?
Ara en parlem d'això, però preguntava de l'altre ritual de pas, no? Que és la presència d'amor propera.
Sí.
Sempre en relació amb... És molt curiosa la teva literatura, com l'aparició de noves màquines transformen els mons. I això és imparable, avui ho sabem. Sí. Hi ha una màquina que acaba matant dos persones properes de la família, no? Una deia el cosí Fernando.
Fernando i l'altre el tio Miquel. Clar. O sigui, amb el tractor. Ja hi havia hagut, que no me'n recordo si era abans o després, perquè hi ha hagut... La mort l'he conegut bastant de jove, jo de petita, amb persones joves.
Sí, bé, té 23 anys, aquest cosí.
I el germà del meu pare, el tio Jaume, que es va morir als resultats d'un accident de caça, que sempre ha quedat així en les... En els núvols de boira, doncs jo era petitíssima. Me'n recordo del res, d'allò que es feia, que ara ja no es fa tant, perquè la gent els morts van als tanatoris, doncs que estava a casa i que, doncs, la vetlla o així. I encara un altre mort que surt a la terra retirada del meu veí, o sigui, del veí del costat de casa, que és una història llarga, que potser té gràcia explicar. O sigui, això devia ser, pues, quan va ser la Fidel Castro a Cuba, que eren els anys 50, però no me'n recordo...
59, no?
59. Doncs, per tant, jo tenia... Vas néixer el 54, jo tenia 5 anys. Doncs, l'any següent, va aparèixer a la façana de l'església una pintada que deia Viva Fidel. I bueno, tot el poble, bueno, vulgues que no, doncs a trobar els culpables. I aviat se va saber quin eren els nois, i un era fill de la casa nostra veïna, i l'altre, i un altre, potser eren més, però el que recordo són aquests, i l'altre era el fill de l'alcalde. Amb la qual tot això va quedar, com que era el fill de l'alcalde, aquí no passa res, diguem-ne, però quan ja es va saber que el fill del tio Antonio estava allà, el seu pare, que no feia tant de temps, i això ho he sabut després, aleshores no se'n parlava, que feia relativament poc que havia tornat d'un camp de concentració a França, se'n va anar cap al riu i es va deixar anar al riu. Vull dir que, per tant, ja és... Com, jo no crec que anés a l'enterrament, ja dic, jo era petita, jo tenia 6 anys.
Sí, però no, es queda la memòria. Que
sense parlar, i després, pues, no sé, cada persona és com és. Vull dir, hi ha criatures que als 6 anys potser això no se'n recordarien. Jo sí, mira. Mm. A veure, després hi ha una altra cosa, que en unes comunitats, les comunitats petites, els vius i els morts conviuen.
I això ho veiem a teva literatura i tant.
Tot, és que, bueno, hi ha qualsevol en realitat, eh? Penso, això és molt... Mm. A veure, perquè és que constant... No és només que me'n recordés de sentir-ho aleshores, és que és una història que he sentit tota la vida, que es va recordar tota la vida, no, que ara tinc 69 anys, però què et diré jo, fins als 40? I clar, a la que mor la meva mare, que va morir fa poc, relativament poc, doncs ella era la gran narradora i el tio Julio també, sí, moltes coses, ara moltes històries s'han perdut. El meu germà ja no en sap d'explicar històries, tot i que un dia que li vaig deixar anar, que des de que s'havia mort la mare i el tio, ja ningú m'explicava històries, i que era una llàstima, s'ho deu haver repensat i ara de tant en tant...
Està fent estructures narratives per quan es veieu, eh? Sí.
Però tornant a això, és que jo la història del fill del tio Antonio, doncs vaig sentir recordar i així, vull dir que per tant el tio Antonio estava present. Perquè sempre que parles d'una persona morta està en aquell moment, no?
La presència
després,
de l'absència, no? Que és molt forta.
Que la història va continuar. O sigui, clar, el fill, també Antonio, doncs clar, imagina't, el teu pare s'ha matat perquè tu has fet una pintada. Doncs, és clar, a la que té, no sé quina edat devien tenir, perquè era més gran que mon germà, jo tenia una certa edat. Doncs quan hi ha certa edat, vull dir, adolescents, doncs quan va dir arribar als 18 o 19 anys, se'n va anar a França a treballar. Clar, vull dir que són històries, vull dir que vas sentint, diguem-ne, no?
Ara arribarem a poc a poc a aquella escena fundacional que dèiem al principi a la biblioteca, al 72... Però abans, no sé, vostès, oients, on estaven el maig del 68, la nostra convidada va fer el maig del 68 amb unes monges a Lleida,
sí,
que va ser, no?, la primera aturada abans de venir a Barcelona. Després arribarà el 71, com deia, a Barcelona, ara sí, a estudiar periodisme, però a Saidí tornarà.
Oh, sí.
I tornarà moltes vegades, tornarà a la festa, seguida de l'Ombra de la Lluna. I ara sentirem una música que ens recorda això.
Flasco de vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna i jo, i l'ombra que em seguia. No sap veure per sort la lluna, bona amiga, i a la meva ombra mai la set no l'angonia. Quan canto veus ací la lluna que s'ho mira. Quan em poso a dansar l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festí els convidats no em fugen. Veus ací una tristor que mai l'he coneguda. Si me'n torno al casal, em segueix l'ombra muda. I una mica més lluny m'acompanya la lluna.
Sempre demanem als nostres convidats aquí a Interior Maconda que triïn tres cançons, una mica per pensar aquests anys d'aprenentatge, una altra una mica de l'edat adulta, de la construcció del caràcter, de la mirada adulta, i una altra per tancar, que així tancarem el programa. I també a les persones que ens acompanyen aquí al plató sempre us demanem que en uns paperets que hi ha per aquí, si a través de la conversa aneu agafant paperets i escriviu una pregunta, perquè és la forma també de compartir aquesta conversa amb tots vosaltres. Jo agafaré aquesta pregunta després de la segona cançó i li traslladaré a la nostra convidada. Per què has triat aquesta cançó de Tot i Soler, Mercè?
Perquè és un disc, Liebeslied, que vol dir cançons d'amor en alemany, que vaig descobrir, efectivament, gràcies al Lluís. I totes les cançons que hi ha en aquest disc són precioses, i aquesta en particular, que és d'aquest poeta xinès, no? Li Po, que havia traduït un altre molt bon poeta, Maria Manent, que va fer bastantes versions de la poesia xinesa. I mira, és també, és que és molt cinematogràfic. És la imatge, la veus? Veus? Érem tres, la lluna i jo, i l'ombra que ens seguia. O sigui, ja veig com a mínim la foto. Mm. Llavors, sí, és molt bonic, i a més és una cançó, per dir-ho així, és una cançó d'una persona que està sola, perquè érem tres, la lluna i jo, i l'ombra que ens seguia. Però que se sent bé, diguem-ne, que està... Allò com diu, quan em torno al casal els convidats no em fugen, és una tristor que mai he coneguda. Mm-hmm. O sigui, sempre és una cançó, és una lletra, és un poema que sempre em dona com forces.
Sí, quan estem sols, moltes vegades encara podem mirar la lluna, i és una forma de veure que no estem sols del
sí,
tot.
Sí, i que la teva ombra et fa companyia.
Exacte.
En comptes de pensar, em cau a sobre o el que sigui, no? Vull dir que és aquesta... Això potser també, no creguis, no ho havia pensat mai, però crec que diu alguna cosa també de la meva literatura. O sigui, no he escrit pàgines doloroses, d'acord, però les he escrit ja com a catarsi per treure-me-les de sobre, perquè no és el que m'agrada més escriure.
Sí, en català no tenim aquesta paraula, però en castellà és molt plàstica, l'assombro, no? L'assombro és donar-se compte de la pròpia ombra, no?
Sí.
Això és molt maco. I parlava de la lluna perquè al principi, quan et presentava, també parlava d'una lluna que és un ull que es talla,
sí.
I és el de Buñuel, no?
Sí.
I quan arribes a Barcelona...
El perro andaluz, sí.
El perro andaluz, una imatge que tots tenim al cap. Arribes i tries Buñuel, la figura de Buñuel, per fer la tesi doctoral.
No, la figura de Buñuel no. Jo trio Tierra sin pan. Mm. És a dir, un documental, jo estava treballant, volia, i vaig fer classes de cine documental. És la pel·lícula que també es coneix com Les Urdes, però jo, en la meva investigació, he procurat dir-ho tant i ho torno d'aquí, no. Les pel·lícules es diuen segons el títol amb què s'estrenen. I aquesta es va estrenar així, Tierra sin pan.
Tierra sin pan.
Que Buñuel li digués familiarment Les Urdes, doncs molt bé, diguem. Però... No, és Tierra sin pan, que per mi té més el valor, no sé si heu vist mai aquesta pel·lícula, doncs té el valor, si li treus Les Urdes, de que ens recordi que la fam i la misèria continuen existint, que no és una cosa que està allà ficada a Les Urdes i que no es pot, cosa que seria d'altra banda terrible, menor, errònia, perquè Les Urdes han tret molts diners d'Europa per a fer una millor comunicació, tot el que sigui, si aneu per allà és espectacular, i molt sovint ho han fet les èlits extremenyes dient que Buñuel els havia retratat molt malament. Deixant de banda això, que Les Urdes ja avui no són aquelles, però sí que en el planeta, no cal que us ho digui, amb les notícies moltes vegades, doncs ja ho veiem. I no és només recordar que la misèria forma part, sembla ser, gairebé constitutiva del món perquè hi hagi rics ha d'haver-hi pobres, perquè la cosa és així de senzilla, sinó que és una... et permet reflexionar molt a fons i Buñuel, jo crec que confiava en que el públic ho fes i l'espectador ho fes un a un, o com es filma la misèria. Aquest és, per mi, l'ensenyança més forta de la pel·lícula, perquè és fer-nos veure que això passa en cine i en televisió, perquè si pensem una mica, és clar, generalitzar és absurd, això. El Lluís m'ho deia constantment, m'ho prohibia. Però permeteu-me una petita això, generalització. Doncs és que veiem molt poca misèria ni als diaris, ni als telenotícies, ni als treballs de televisió, i al cine potser se'n veu una mica més, però no allò de dir crua, perquè Buñuel sempre fa un cine cru. Eh? Mm. No, veiem guerres amb imatges, me'n cal dir ara, amb imatges que passen volant i que són producte de la guerra. Però allò de dir el dia a dia, és que no ho veiem. Per exemple, ahir em vaig quedar bastant flipada de sentir al Telenotícies. La notícia era que la ministra del Ram anglesa havia fet al Parlament una petició de que no es deixés dormir als carrers a la gent, que veu que Londres cada vegada està més així, i que aquesta gent ja s'han posat en tendes de campanya. Que sortia un de clar, diu, és que així evitem que ens peguin o que ens escopinin o tot això, no? L'argument de la ministra és que això fa mal a la ciutat, això és una aberració, i a més, doncs, qui dorm al carrer ha triat aquesta forma de vida. Més enllà d'analitzar, de dir, ostres, on hem arribat, per dir-ho així, a mi el que més em va xocar és que la notícia fos la ministra, no la vida al carrer. O sigui, no la volem veure, i no és que no la volem veure, és que ens han vetat que la veiem. Perquè això passa, la fotografia de premsa, per exemple, és que no n'hi ha, tota la fotografia de premsa en general és decorativa. És per dir que tot va a la mar de bé. Això és un absurd, és a dir, llavors els fotoperiodistes aquí no tenen feina. Llavors han d'anar a la Quinta Punyeta pagant, i sí, llavors tens un gran reportatge sobre el Congo. Home, me n'alegro molt, però que el fotoperiodista s'hagi hagut d'anar allà, al Congo, perquè aquí no pot treballar, perquè aquí ningú li vol les fotos, doncs em sembla un drama.
Sí, abans parlàvem de la mirada, i també és important en aquest sentit, i això està sempre relacionat amb l'escolta. Entres a treballar a la premsa, entres a treballar a redaccions, el 89 sortiràs de redacció, però no deixaràs mai de col·laborar-hi. Però el primer llibre és una breu historiadeta, sí. I has dit moltes vegades que aquest llibre es fa escoltant, no? És un llibre... Sí. L'entrevista es fa escoltant, i aquesta escolta precisament és l'escolta de les ferides que estan sobre la taula i ningú vol escoltar, ningú vol mirar, no? Com vas fer aquell llibre?
Silenci, el silenci és una eina extraordinària per al periodista, per al... Bueno, jo imagino que per als sociòlegs, antropòlegs, en fi, la gent que fa diverses... Jo, per a mi, és essencial. Si deixes espai a l'altre, al que t'està explicant la seva vida, si ho volem dir així, doncs no solament l'ajudes a que ho faci, que és el que tu vols, sinó que l'ajudes d'una manera fins i tot una mica perversa. Perquè és allò, clar, si resulta que tu estàs allà que no dius res, jo en aquest cas es gravaven les entrevistes, Doncs,
cal dir que vas fer diverses entrevistes als fundadors d'ETA, eh?
Sí, sí, uns quants. Ara t'ho explico com va anar allò. Mm. És a dir, però la teoria, per dir-ho així, és meva, i ho diuen bastants més periodistes antics, però dius, mira, jo ho vaig descobrir sola i efectivament és així. Si tu no dius res, l'altre li deixes encara molt més espai per a que vagi dient, perquè el silenci s'aguanta molt poc. I per tant, doncs, això. Què va passar en aquest cas? En aquest cas, què va passar? Doncs que havien tornat els fundadors o principals dirigents d'ETA que havien estat a la presó pel procés de Burgos de l'any 70. Si algú no sap què és, recomano que ho busqui a internet. I que havien sortit de la presó, però els havien desplaçat a Bèlgica. Sempre hi ha Bèlgica pel mig, pel que veig. I li deien els estranyats. No els hi deien ni exiliats, ni això, ni allò. Estranyats. I quan van tornar, doncs jo vaig pensar de fer-ho perquè me vaig dir, mira, ha hagut amnistia. Que duraria poc, el País Basc? Perquè de seguida ETA va reprendre la cosa. Però va dir, hi ha amnistia i on es nota més és el País Basc. I cap allà me n'hi vaig anar, diguéssim. Llavors, aquells homes tenien unes ganes enormes de parlar. Desescoltats, com dius tu. I els vaig deixar parlar. Simplement.
I després d'això vas deixar parlar el 93 la terra, aquella terra que havies deixat en Saidí, que hi vas tornar moltes i moltes vegades i que segueixes tornant, però aquí sí que inicies la carrera literària com a tal a la terra retirada, que té molt bona repercussió, aquest primer llibre.
Sí, és que vaig trobar un tema inèdit. Això és el que m'han dit, eh? Jo en aquell moment simplement escrivia. Què també surt del cine? Sempre que ho explico, sembla que... Mira, jo com que feia això, com que estava primer, aleshores, jo estava al Diari de Barcelona. Això del cine documental me va començar allà, ja, diguem, Que anava, bueno, veia... Vaig començar a viatjar perquè veia exposicions i d'aquí surt una altra manera d'enfocar la informació sobre les exposicions, però també veia festivals de documentals, de cine documental. I quan vaig pensar, bueno, això de ser freelance en periodisme, igual no t'assegura una pensió, vaig dir, pues mira, que efectivament no me l'hauria assegurat, doncs vaig dir, mira, procura entrar a la universitat i per això has de fer una tesi. Aleshores vaig continuar per aquí. No? Llavors jo en aquells festivals veia un cine que a mi m'atreia molt. Sempre me'n recordo d'una de les pel·lícules que es deia La botiga de la meva mare. O sigui, un que havia sortit el mateix que jo, és a dir, un que havia nascut i s'havia criat en un poble, que la seva mare tenia una botiga doncs, de vetes i fils, i que amb el temps doncs, fa això. N'hi vaig veure moltes altres, no? Però aquesta, l'impuls per a decidir-me a escriure en primera persona, perquè això era bastant inèdit també en aquell moment, ve d'aquí, d'un títol que diu la botiga de la meva mare. Meva. És allò. Parlo així. Després també va passar força aviat i com a periodista d'art ho seguia, tot el que estava passant, diguem-ne, als Estats Units, sobretot, entre les artistes. O sigui, és una part molt important del feminisme, que és quan les artistes, que com a dones negres, com a dones pobres, tot això plantejar de dir, bueno, jo com a artista què he d'explicar o què he de fer? Si sempre, no només jo, sinó tota la meva estirp, diguéssim, no tots hem estat fora del... Però llavors comencen, hi ha molt material, moltes artistes que han fet això, com aquell que diu a dir qui sóc i d'on vinc. I aleshores, doncs això, treballs amb les imatges familiars, a fer una pel·lícula amb l'àvia, que t'ho expliquin. Clar, i tot això, doncs, dona... per mi va ser, ara ho veig en perspectiva, la clau perquè no escrivís en impersonal. Perquè és la manera, l'escriptura... Ara es parla, potser, no ho entendré potser massa, de l'autoficció, de tot això, és una altra cosa. El que jo faig és una altra cosa. O sigui, és sobretot no deixar cabuda a la veu de l'autoritat. O sigui, quan tu parles en impersonal, parles o escrius en personal, o fins i tot en la primera persona del plural... estàs sent en càtedra. I més amb un tipus de llibre com La Terra Retirada, que és una mescla de poètica personal, de periodisme, d'assaig... És a dir, jo no podia anar allà a Saidí a explicar-los el que ells sabien molt més que jo.
Clar, està clar.
Llavors, tot això és el cine. El cine i l'art.
Aquesta literatura que a vegades s'ha dit de frontera, no? El Goethe deia, parlava sempre de les afinitats selectives, no? Té una novel·la molt coneguda. Clar, un escriptor, a poc, va creant les seves afinitats, un crea la seva tradició.
Ho ha de fer.
Quan crees la teva biblioteca, tot i que sigui una biblioteca petita, estàs creant una tradició, no? Tu vas trobar una afinitat d'Alé molt potent i que has seguit treballant durant molts anys, que és la Rodoreda, no? Sí. Quina és l'afinitat d'Alé? Li dius així, no? Una afinitat d'Alé amb la Rodoreda.
També són això, són les llavors que es planten gairebé soles, que després te n'adones que han estat plantades. I en aquest cas és diguem, per la trobada amb la lectura d'un llibre. Jo ja havia començat a llegir en català amb les monges, amb les meves estimades monges.
Del 68,
A Londres, no. A Lleida, no? I a més havíem fet cançons a l'institut, amb un grupet. Jo mateix havia fet un petit poema. Ja, d'això, no? Però a Barcelona, quan vaig llegir, per indicació d'un professor, clar, estàvem estudiant, no? Com a llibre de curs, s'havia de fer un treball o el que fos. La meva Cristina i altres contes, em vaig quedar... Va ser un efecte... No és un xoc, sinó una finestra amplíssima que s'obre per l'idioma. O sigui, és allò que dius, paraules que no saps què volen dir, que tens ganes ja de saber dir què volen dir. Jo no vaig quedar encantada pels contes, que crec que no me'n vaig enterar de res, sinó per això, per aquella quantitat de paraules... Perquè la Rodoreda d'això, és a dir, bueno, com Hotel Verdaguer, jo què sé, el Vairé, de tants clàssics, que el Pla, tants clàssics que potser una mica s'ha perdut, dic, crec jo, això, no? Un vocabulari amplíssim per dir... El García Márquez ho deia de la Rodoreda. Quan la va fer, ell va fer un article molt conegut, Hores d'ara, quan es va morir la Rodoreda, i va veure que ningú en parlava en la premsa espanyola, doncs va fer un article que es diu «Sabe usted quién es Mercè Rodoreda?», que es va publicar al País. I conta quan li va fer una visita al pis que ella tenia allà a Balmes, Monterols, i van estar parlant una estona, i així, i ell diu «És que quan un escriptor sap el nom de cada cosa, ja té mitja feina feta».
Ja té el paisatge. Amb aquesta escena de Rodoreda i Gabo junts...
Van acabar parlant de flors del jardí. I és meravellós perquè la pobra Rodoreda se li han col·locat tantes vegades la història de les flors com a una fleuma i Que si busqueu el dia, si busqueu l'article, està molt disponible, eh? Pues és del País, poseu, sabe vostè quin era Mercè Rodoreda i no cal ni posar ni García Márquez. Ja veureu que l'article acaba parlant que dient que en la conversa al jardí o les plantes que ella tenia, perquè era un pis, tots dos de lo que estaven, en lo que van convenir, el primer que es van posar d'acord és que era cuidar les flors era com escriure.
Després entrarem en aquesta idea del procés d'escriptura, com cuidar el jardí, el bosc també a vegades.
Sí.
Però ara anem a sentir una altra cançó que ens has proposat. Agafaré alguna de les preguntes del públic que ens acompanya, que et voldrà fer, i aquí sí encararem la recta final de la nostra conversa. Molt bé. Escoltàvem aquesta cançó que has triat i he aprofitat per agafar una de les preguntes de les persones que ens acompanyen, i ens pregunten què hem d'esperar de les teves properes obres. En què estàs treballant? En què vols treballar a partir d'ara? Després d'aquesta mirada tan... que jo crec que hi ha l'essència de la teva obra. Tens molts contes, tens diverses novel·les, però el tríptic de la Terra d'alguna manera agafa aquesta essència. En què estàs treballant ara?
Ara estic treballant més aviat en dos projectes, que, un darrere l'altre, com a vegades també per anagrama, que tenen més a veure amb l'art. Un és això, d'aquests quadernets que fa anagrama, que és alguna cosa així com davant de l'obra d'art que fem i que no fem, diguéssim, I després un altre que també ja vaig començar fa molt de temps i que hi tinc molt d'afecte, que és ja narrativa, que són com biografies de quadres. Això és el que estic... I després, quan arribi el moment, sí que faré com una altra memòria. Jo faig cada vegada això, per sort, no faig memòries en plural. Faig una memòria... Per exemple, el Rodoreda del Mapa dic que és una memòria d'aprenentatges. Memòria és la paraula, com diuen en anglès, i me l'apropio, perquè efectivament una no escriu memòries. És, bueno, hi ha gent que escriu memòries, però no és el meu cas ni el de tanta altra gent, sinó que fa una memòria d'aquella època, d'aquell moment, del que sigui, no? I sí, vull escriure quan pugui una memòria de la meva arribada a la ciutat.
Mm-hmm. Dius, en algun dels seus textos, ara sé que escriure és una pagesia, no? Dèiem al principi, terra, casa, escriptura, labor per acabar, en marxa, dius, prepara la terra, prepara la pàgina, feina i espera, cuidar i no ofegar, treure fulles i branques seques, a voltes has d'esperar i prou. Com ha sigut l'aprenentatge de l'espera? Com és aquesta espera durant el procés d'escriptura? Com aprens a esperar quan escrius?
Bona pregunta, no és fàcil de respondre. Jo espero el moment d'escriure en pau. O sigui, no m'agrada, i això difereixo molt de la Rodoreda, els seus llibres són d'un dramatisme extraordinari. O sigui, no m'agrada escriure drames, i tot i que sé, que puc imaginar que això, voler escriure des de la pau d'esperit és una forma, tal vegada, d'evitar conflictes que es presentin en el mateix llibre, doncs és el que a mi m'agrada fer. Això m'assembla més al Calvino que el relaciono, diguéssim, amb Rodoreda, un mapa, parlo, Italo Calvino, que us recomano per moltes coses, perquè sense adonar-me, l'altre dia que llegia sobre ell, perquè ara és el centenari i els diaris en parlem més, pensava, mira, per això m'agrada Calvino en realitat, perquè és això, defuig el drama, defuig creu que això, que la, jo no arribo tant, perquè són anys ja molt difícils de creure que amb la literatura pots donar alguna cosa col·lectiva al públic. Crec que ara anem, en tot cas, de persona a persona, el que escriu i el que llegeix, però Calvino es forma en una època de consciència col·lectiva, no? I això és el que vol transmetre, que ajudi al lector això, a tenir esperança, a tenir una certa alegria, tot això. Doncs jo, això, estalviar-li drames al lector, aspiro, sí.
Molt bé, Mercè, ha sigut un plaer immens aquesta conversa. Aprendrem a esperar, aquesta és la nostra promesa. Mm. Però volia acabar aquesta trobada, aquesta segona trobada amb Interior Maconda, amb una escena. El teu germà Jaume va arrencar el 7 de maig del 2019 els últims arbres de la terra, que des de feia dècades ha treballat la teva família. Ja no era sostenible econòmicament. Podríem pensar que s'acaba un món com si fos una escena del Chekhov, però mentre hi hagi memòria, hi ha paisatge. Mm. Com el fang, els records són material viu, canviant, que dibuixen les afinitats de l'E de les que hem parlat avui amb Mercè Ibars. La novel·la La palmera al blat acaba dient a treballar. Així sigui, veniu records, veniu a treballar com érem, com serem, memòria, memòria, memòria.
Is yours, don't be late. Take a rest as a friend, as an old memory. 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 In mud, soaked in bleach, as I want you to be, as a trend, as a friend, as an old memory. 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 And I swear I don't have a gun. No, I don't have a gun. I don't have a gun.
I don't.